Al matí. Un respir per arribar a tu. Ens esforcem per arribar al teu cor i somiar desperts. Al matí de Ràdio Sabadell, cada dia de 11:45 fins a 2:45.
Atenció a la dada que us donem. Cada 3 segons es diagnostica un nou cas de demència al món i es calcula que actualment 50 milions de persones la pateixen, en la majoria de casos a causa de l'Alzheimer. Aquesta xifra es tradueix a Espanya en més de 900.000 persones afectades. Amb l'esperança de vida en augment, si no es troba un tractament per prevenir o frenar el curs de la malaltia, la xifra de casos podria triplicar-se l'any 2050 i arribar a dimensions d'epidèmia. Ara coneixerem un estudi internacional liderat per la Fundació Pasqual Maragall per identificar com detectar la fase inicial de l'Alzheimer i per saber-ne més conversem amb el neuròleg sabadellenc Marc Suárez Calvet, que és l'autor d'aquest estudi. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos, doctor.
Molt bon dia.
Per començar, parli'ns una mica de l'Alzheimer, no? D'aquestes xifres que comentàvem ara, són bàsicament aquest Alzheimer, serien unes conseqüències pròpies d'aquest envelliment que estem vivint ara com a població, o hi hauria d'altres aspectes també que caldria analitzar?
El principal factor de risc de la malaltia d'Alzheimer, efectivament, és l'edat. I quan més edat, doncs hi ha un major risc de patir una malaltia d'Alzheimer. Però també s'ha de dir que la malaltia d'Alzheimer no és una malaltia exclusiva de la gent gran, sinó que hi ha casos també doncs, de gent d'edat mitjana o de més jove, tot i que és menys freqüent. Hi ha altres factors de risc per la malaltia d'Alzheimer. Molts dels factors de risc cardiovascular també augmenten el risc de patir la malaltia d'Alzheimer. En general, tot allò que és bo pel cor acostuma a ser també pel cervell i viceversa. Però sí, l'edat, òbviament, és un dels factors de risc i en una població com l'actual, que tenim una població doncs, més envellida, afortunadament doncs, les persones avui en dia tenen una esperança de vida més llarga, però això fa també augmentar les malalties com la malaltia d'Alzheimer, que són més freqüents a edats avançades.
Perquè de totes aquestes demències, aquest concepte que parlem com en global, no d'allò de l'avi perd el cap, per dir-ho d'alguna manera, la més prevalent seria l'Alzheimer, la que més presència té?
Exactament. És la demència més prevalent o la malaltia que pot donar una demència de forma més prevalent, però no és l'única. Hi ha d'altres que també poden doncs, causar una demència. Potser aquí val la pena definir una mica els conceptes, perquè a vegades hi ha una mica de confusió. Quan parlem de demència, només el que volem dir és que una persona té problemes cognitius, té problemes de memòria, de llenguatge, d'altres funcions cognitives, i que aquests problemes són suficientment importants com per interferir en el dia a dia. Això és el que vol dir demència, res més. Ara, aquesta demència pot ser degut a moltes malalties diferents, a moltes malalties neurològiques, i una d'elles, però no l'única, tot i que sí, la més prevalent, és la malaltia d'Alzheimer. Però sí que hi ha altres malalties neurològiques, per exemple, la demència vascular, la demència frontotemporal, la demència per coses de Lewy, que també poden causar una demència. Però d'entre d'elles, efectivament, la més prevalent, la més freqüent, és la malaltia d'Alzheimer.
I actualment, d'aquest Alzheimer, què és el que ens quedaria per saber que seria més important a l'hora d'assumir el tractament d'aquesta malaltia, no? A l'hora de trobar, per exemple, aquest aspecte, no? Aquesta diagnosi prèvia, què és el que ens faltaria doncs, per tenir més clar i per poder desenvolupar millor el tractament d'aquesta malaltia?
Bé, el que fa la gran assignatura pendent de la malaltia d'Alzheimer i també s'ha de dir d'altres malalties neurodegeneratives és trobar un tractament que realment modifiqui l'evolució de la malaltia. Actualment tenim tractaments simptomàtics per la malaltia, per millorar una miqueta els símptomes, però hem de ser honestos i hem de dir doncs, que ara mateix no hi ha cap tractament, per suposat que curi la malaltia, però tampoc que modifiqui l'evolució de la malaltia. Llavors aquesta és la gran assignatura pendent en la recerca de la malaltia d'Alzheimer i per això és important doncs, tan important fer recerca. Sí que la podem diagnosticar actualment molt bé. Els neuròlegs, doncs, quan una persona ens ve a la consulta amb problemes de memòria o altres problemes cognitius, doncs podem fer diverses proves, des d'escàners, estudis neuropsicològics, i ara, en els últims anys, hem desenvolupat el que anomenem biomarcadors, és a dir, maneres que nosaltres podem mesurar per diagnosticar la malaltia d'Alzheimer. La millor manera per diagnosticar la malaltia d'Alzheimer de la forma més segura actualment, en aquest moment, és a través de fer una punxa lumbar, és a dir, fer una punxada a l'esquena, treure un líquid que anomenem líquid cefalorraquídid, que està al costat del cervell. Nosaltres podem analitzar aquest líquid i podem realment diagnosticar la malaltia d'Alzheimer amb molta seguretat, no?
Uh-huh. Per tant, aquest líquid ens permet tenir tota aquesta informació. La investigació, aquesta fase, aquesta investigació per identificar com detectar la fase inicial de l'Alzheimer, en què s'ha basat, en què ha consistit?
Doncs aquesta recerca, precisament, el que hem fet és, doncs, hem desenvolupat un mètode per fer aquest diagnòstic no en el líquid cefalorraquídid, sinó en la sang, de manera que ho simplifiquem tot molt més. Uh-huh. De fet, jo crec que ha sigut, doncs, el gran, probablement el principal avenç de la malaltia d'Alzheimer en aquest any, en el qual doncs, diversos grups arreu del món hi hem col·laborat, i un dels grups som nosaltres, el Barcelona Beta, que és l'Institut de Recerca de la Fundació Pasqual Maragall, i hem col·laborat a desenvolupar una anàlisi de sang que permet diagnosticar la malaltia d'Alzheimer d'una forma molt inicial. Sobretot el nostre paper, el Barcelona Beta, l'Institut de Recerca de la Fundació Pasqual Maragall, ha sigut determinar-ho les fases més inicials de la malaltia d'Alzheimer. Hem de pensar que la malaltia d'Alzheimer no és una malaltia que sorgeix d'un dia per l'altre de forma sobtada, sinó que té una evolució molt llarga, que pot ser de molts anys, fins i tot dècades, i hi ha una fase que anomenem preclínica, que és una fase en la qual doncs, una persona no té cap tipus de símptoma, però sí que en el cervell comencen a haver-hi els canvis típics de la malaltia d'Alzheimer i que al final, després de molts anys, doncs, acabaran doncs, provocant els símptomes típics de la malaltia. Nosaltres, al Barcelona Beta, l'Institut de Recerca de la Fundació Maragall, ens dediquem sobretot a estudiar aquesta fase més inicial, aquesta fase preclínica o asimptomàtica. I hem vist que aquest anàlisi de sang també serveix doncs, per detectar la malaltia d'Alzheimer en aquesta fase tan inicial en la qual les persones encara no tenen cap símptoma, no tenen cap problema de memòria, però sí que comencen a presentar doncs, els canvis típics en el cervell que causen la malaltia d'Alzheimer.
En molts casos, quan parlem de malalties i de la feina que hi ha doncs, per treballar en aquestes malalties, se'ns explica que una diagnosi precoç és molt important per poder abordar millor la malaltia. En aquest cas, el fet de trobar una diagnosi més precoç de l'Alzheimer, podria aturar-lo o què podríem fer si el detectem abans?
Sí, com comentava abans, desafortunadament no tenim ara cap tractament que modifiqui l'evolució de la malaltia, d'aquí la importància sempre de fer recerca, de continuar amb recerca, d'invertir també en més recerca, però tot i així, tot i que no tinguem cap tractament, sí que podem fer coses. També hi ha un factor, jo crec, molt important, que és que poder donar informació al pacient i a les famílies és important, fins i tot en el cas que no puguem donar cap tractament. Però si una persona ens ve a la consulta del neuròleg, doncs, preguntant doncs, per què té aquests problemes de memòria, el fet que nosaltres li podem donar una resposta el més certera possible i dir-li doncs, mira, aquests problemes de memòria el té perquè té una malaltia d'Alzheimer o no té una malaltia d'Alzheimer, són degut a una altra raó. Donar una resposta, jo ja crec que només per això ja és important tenir doncs, aquests tests diagnòstics. Però, a part, sí que hi ha altres maneres, altres mesures no farmacològiques que ens ajuda, si no evitar la malaltia d'Alzheimer, almenys doncs, retrasar el començament dels seus símptomes i la seva progressió. Com ja deia abans, un dels factors de risc més importants per la malaltia d'Alzheimer i en general la majoria de malalties neurològiques són els factors de risc cardiovascular. És a dir, controlar la tensió alta, la diabetes, el sucre, el colesterol, totes aquestes coses, doncs, si les controlem aniran bé pel cor, aniran bé per la salut en general, però també van bé pel cervell. Fer exercici físic i també fer, tenir una vida, diguéssim, al màxim d'enriquida socialment. Està clarament vist, doncs, aquelles persones, doncs, que tenen una vida social més rica, que fan més activitats, que participen, que tenen aficions, hobbies, doncs això no evita la malaltia d'Alzheimer, però sí que pot, diguéssim, retrasar una miqueta a l'inici dels seus símptomes. Per tant, sí que podem fer coses per, com a mínim, ajudar una miqueta a prevenir l'inici de la malaltia.
Per tant, no hi ha un tractament que, en cas de prendre'l, acabem del tot amb la malaltia, però sí que hi ha diferents procediments que podem fer perquè aquells símptomes tan greus que relacionem habitualment a l'Alzheimer arribin el més tard possible i potser, en tot aquest temps que ho puguem allargar, poder trobar algun procés farmacològic, no?
Exactament. I després també, si se'm permet, doncs és molt important també, doncs, participar en els estudis de recerca, no? Nosaltres, doncs, a Barcelona Beta, l'Institut de Recerca de la Fundació Maragall, doncs fem molts estudis de recerca, fem molta activitat d'investigació i, òbviament, doncs, és important, doncs, tenir participants i persones que col·laboren ja directament o com a socis o econòmicament, doncs, per ajudar a fer recerca i a fer investigació, perquè és l'única manera, doncs, que tenim en el futur, doncs, de poder desenvolupar possibles tractaments. Ho hem vist amb una altra malaltia totalment diferent, però aquest últim any, doncs, no, amb la Covid, com amb una gran intensitat de recerca i d'inversió econòmica, doncs, en un temps raonablement curt, o relativament curt, doncs, ara mateix ens està començant a posar les vacunes, no? Doncs, d'aquí la importància sempre de la investigació, de la recerca, en qualsevol malaltia, amb la Covid, amb la malaltia d'Alzheimer i en qualsevol altra.
De fet, en aquest sentit, i ara parlava vostè d'aquest estudi, de la importància, no?, de que la gent es presti per fer estudis científics. En aquest cas, en l'estudi que ens ocupa avui, qui hi ha participat i quina importància ha tingut també la seva participació?
Doncs nosaltres a Barcelona Beta fem molts estudis, però el principal és un estudi que es diu Estudi Alfa, que està patrocinat per la Fundació La Caixa, que és un estudi en el qual, doncs, anem seguint centenars de persones que no tenen cap problema de memòria, però els anem fent, doncs, diverses proves, anàlisis de sang, ressonàncies magnètiques, test de memòria, i alguns d'ells els anem seguint. Li fem aquestes proves cada 3 anys. De fet, aquest any estem fent, doncs, la segona visita. I això ens permet conèixer bé aquesta fase que anomenava abans la fase preclínica de l'Alzheimer. Perquè sabem que algunes d'aquestes persones, tot i no tenir problemes de memòria, gràcies a aquests biomarcadors, com aquest anàlisi de sang o la punció lumbar, doncs som capaços de detectar alguns canvis ja en el cervell que són els típics de la malaltia d'Alzheimer, tot i que aquelles persones ara mateix, doncs, no tenen cap símptoma. Estudiar aquesta fase preclínica d'Alzheimer és molt complicat. Estudiar l'Alzheimer no és molt complicat perquè, desafortunadament, la malaltia d'Alzheimer és molt freqüent i en la majoria d'hospitals, doncs, ja hi ha pacients amb la malaltia d'Alzheimer que, si volen, doncs, poden col·laborar en els estudis de recerca. Però, clar, les persones que no tenen cap símptoma són difícils de detectar aquesta fase preclínica de l'Alzheimer. I l'estudi que estem fent, l'estudi Alfa, en el Barcelona Beta, a la Fundació Pasqual Maragall, és bastant única en el món en aquest sentit. Doncs que podem estudiar aquesta fase asimptomàtica de la malaltia.
I també suposo que es pot mirar què es pot fer també a nivell farmacològic, no? I de quina manera reacciona el cervell en funció del que es faci de forma farmacològica, o aquí ja no entreu tant i us fixeu més en l'observació?
Doncs fem dues coses, efectivament. Doncs fem estudis observacionals, ho ha dit molt bé, és a dir, observar com el cervell va canviant en aquesta fase preclínica de la malaltia d'Alzheimer, però també fem assajos clínics, és a dir, en aquelles persones en les quals hem detectat aquests canvis, doncs, en alguns casos, doncs, podem proposar alguns estudis ja d'intervenció, és a dir, assajos clínics per intentar, doncs, fer prevenció de la malaltia d'Alzheimer, és a dir, que aquests canvis cerebrals que hem detectat en la fase preclínica no evolucionin cap a la fase de demència, que, com abans dèiem, és aquesta fase en la qual, doncs, hi ha problemes ja cognitius, hi ha problemes de memòria, que són suficientment importants com per interferir en el dia a dia d'una persona.
En aquest sentit, hi ha alguns marcadors, a banda d'aquests més que ens explicava ara, doncs, del risc cardiovascular, que també hi poden estar relacionats, com per exemple el fet que hi hagi algun factor hereditari? Això també tindria una incidència directa?
Bé, primer tot cal dir que hi ha una forma molt poc freqüent de la malaltia d'Alzheimer, que és genètica, però això és una part molt rara. Estem parlant de poques famílies arreu del món en les quals efectivament hi ha una mutació en un gen, i això fa, doncs, que la meitat de les persones d'aquella família, si reben la mutació, doncs desenvolupen la malaltia d'Alzheimer. Però estem parlant d'una excepció. Això és extremadament rar. Estem parlant també d'una malaltia d'Alzheimer que té unes característiques també molt peculiars, que afecta moltes vegades a gent molt jove. La malaltia d'Alzheimer, que crec que tots coneixem, perquè és una malaltia molt freqüent, i crec que molts de nosaltres tenim, si no tenim familiars, coneixem amics, veïns que viuen amb la malaltia d'Alzheimer, no és genètica i no és hereditària. Ara sí que és cert que la malaltia d'Alzheimer, com la majoria de malalties que són freqüents i prevalents, són malalties complexes que són el resultat de molts factors alhora. I sí que és cert que, igual que nosaltres ens assemblem als nostres pares i als nostres familiars físicament i en el caràcter, també ens assemblem a la forma d'emmalaltir. I si a la nostra família, doncs, hi ha una major prevalença de malalties al cor, probablement nosaltres tenim una miqueta més de risc de patir malalties al cor. I no, en aquest cas passa el mateix a la malaltia d'Alzheimer. Sí que hi ha un petit factor genètic, de manera que si a la nostra família hi ha més casos de malaltia d'Alzheimer, doncs nosaltres tenim una petita possibilitat més. Però que tinguem, i això ho vull deixar molt clar, que tinguem un familiar que tingui una malaltia d'Alzheimer, en absolut, vol dir que nosaltres l'haguem de patir.
Uh-huh. Per tant, també aquesta part important de deixar clara. Per cert, recordo fa uns dies al Cafè de la Ràdio parlàvem amb diferents neuròlegs investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ens explicaven que hi havia hagut una clara evolució en negatiu de les persones afectades per l'Alzheimer amb aquests mesos de confinament, especialment el confinament del mes de març. Entenc que això aniria relacionat amb allò que ens deia de la vida activa social, no?
Sí, és degut, jo crec, a molts factors. Hem de tenir en compte que les persones que viuen amb la malaltia d'Alzheimer, i no només les persones, sinó els seus cuidadors, ho hem de tenir també molt en compte, són persones especialment vulnerables. I en una situació com la que hem viscut, de la Covid, amb el confinament, doncs ens ha afectat a tots d'una forma o l'altra, però aquelles persones que són més vulnerables, doncs els ha afectat encara més. Les persones que viuen amb Alzheimer i, molt important, els seus cuidadors són persones més vulnerables. Pensem, doncs, que per una persona que viu amb una malaltia d'Alzheimer, doncs tenir una rutina i sortir, doncs, al carrer o donar una volta o anar unes hores al dia a un centre de dia, doncs és una rutina que és important per ell i també pel seu cuidador. Perquè pel seu cuidador, doncs, també va bé tenir, doncs, portar potser la persona que viu amb Alzheimer a un hospital de dia, durant un centre de dia, a fer algunes activitats, fer tallers de memòria, i aquest cuidador, doncs, també té unes hores lliures, no?, per poder fer, doncs, la seva vida personal. Tot això, òbviament, durant aquest temps no ha sigut possible. I cuidadors i persones que viuen amb malaltia d'Alzheimer han hagut d'estar tancats i confinats. Això trenca les rutines i òbviament, doncs, això fa que aquestes persones, doncs, s'afectin encara més que la resta de gent.
Mm-hmm. Doncs, apuntada aquesta investigació feta, doncs, per aquesta Barcelona Beta Brain Research Center de la Fundació Pasqual Maragall, doncs també aquesta investigació feta per aquest sabadellenc, el Marc Suárez Calvet, que hem descobert avui al matí. Gràcies per haver-nos atès i per haver-nos acompanyat avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, que tingui un molt bon dia.
Al matí de Ràdio Sabadell, cada dia de 2:15 fins a 2:15.